Bon dia, la Generalitat invertirà 1,2 milions d'euros en la millora de l'eficiència energètica a diferents centres educatius de la Garrotxa.
L'informatiu del migdia.
Fetes abans del 31 de gener d'aquest any que entrem, per tant, en els propers mesos, una en concret en l'Institut de la Garrotxa, doncs una inversió de 568.000 euros, que és una inversió important en temes d'eficiència energètica, de tancaments, i també una inversió important a l'Institut Escola Greda.
És l'alcalde d'Olot, Pep Berga, en declaracions a Olot Televisió i Ràdio Olot. Els treballs han d'estar acabats abans del 31 de gener del 2023. L'aportació econòmica prové del fons europeu React, que a les comarques gironines deixaran una aportació total de 22 milions d'euros. Els fons europeus RIAC estan pensats per reactivar l'economia i després de la pandèmia es destinen a la millora de centres educatius i centres d'atenció primària. El conseller d'Economia, Jaume Giró, ha anunciat aquest dijous a la seva visita a la Garrotxa que la comarca disposarà d'una gran aportació econòmica. De seguida coneixem els detalls d'aquesta notícia i d'altres temes. Abans, però, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 29 de setembre de 2022.
El dia en 4 minuts.
Els veïns del barri de Sant Miquel ja poden fer les seves analítiques al centre d'atenció primària de la zona. Hi haurà 2 dies habilitats perquè els usuaris que ho necessitin passin a fer-se les analítiques al seu propi barri. La junta del Cap d'Olot i Besalú és Georgina Prujà.
De moment hem dit 2 dies, els dimarts i els dijous, i en farem això unes 20 cada dia. Si després és necessari augmentar 25, augmentarem a 25, i si és necessari augmentar 3 dies, s'augmentarà 3 dies.
Energy Tools fa una aposta decidida i s'expandeix a l'estat espanyol. La companyia garrotxina ha aprofitat la falta de competitivitat de les empreses distribuïdores de gas i electricitat per fer-se un forat en el camp de les energies alternatives. El CEO d'Energy Tools és Jordi Rabat.
Sí, nosaltres, la veritat que malauradament som una empresa que, com que bàsicament la nostra essència és generar estalvi, en èpoques on realment la competitivitat de les empreses baixa molt, el que busquen és optimitzar els seus serveis.
A l'apartat cultural i educatiu, la Biblioteca Marià Vaideda d'Olot inaugura un servei per facilitar la conciliació laboral i familiar. Estarà adreçat a famílies que en moments puntuals tinguin dificultats en aquest sentit. La responsable de la sala infantil de la biblioteca és Tània Puigbert.
El Cau de la Guilla està pensat, és un servei per ajudar les famílies a la conciliació familiar, destinat a famílies amb fills de 3 a 10 anys, sobretot aquelles que poden tenir més dificultats per conciliar, com són famílies nombroses, famílies monoparentals.
En esports, el Bos de Tosca inicia el seu camí a Primera Catalana. Després d'aconseguir un ascens històric, els homes de Jean-Miquel Salavedra i Jordi Boix debutaran al camp d'alcaldes de Montbui, un recent ascendit aquest diumenge a les 12 del migdia. En declaracions a Ràdio Lot, Jean-Miquel Salavedra, el tècnic de l'equip groc, confessa que és una categoria molt dura.
Sí que veig, són equips de molta solera, d'equips que han estat a tercera divisió molts i molts anys i que serà una lliga molt, molt, molt dura, no?
I també a la pàgina esportiva, aquest cap de setmana, la Unió Esportiva Olot tanca els actes del centenari i ho fa als pisos de Can Casadellà, a Olot, on estava situat el camp de l'estació. Un dels membres de la comissió del centenari és Pep Solés.
Molt content que sigui l'1 d'octubre, tot i que aquest camp no s'havia d'inaugurar l'1 d'octubre, s'havia d'inaugurar el setembre de 1921, aquí a Olot ho fem tot per les festes d'altura, com que el camp l'estava construint la Junta de l'Olot.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
Moment d'obrir el focus. La crisi al govern, gran protagonista de l'actualitat més enllà dels volcans. I és que ahir a la nit vam conèixer que Pere Aragonès cessa Puigneró i espera que Junts nomeni substitut. El president de la Generalitat intenta tancar així la crisi més greu d'aquesta legislatura amb Junts per Catalunya, que aquest dimarts li plantejava que se sotmetés a una qüestió de confiança. Per la seva banda, Junts titlla d'error històric el cessament de Puigneró i diu que vulnera l'acord de govern. La formació reuneix aquest dijous l'executiva per analitzar el nou escenari polític i prendre les decisions que pertoquen. L'escalada de preus es modera. L'IPC avançat del setembre se situa en el 9%. Si es confirma la dada provisional, marcaria una tendència a la baixa de la inflació des del juliol. I Llavanera reclama a l'exèrcit una torre d'estiuets d'oficials que havia de ser una escola. Troben els documents que acrediten la cessió de la casa per fer-hi una escola, però des del 1940 és una residència militar d'estiuets d'oficials. I en la pàgina internacional, Suècia detecta una quarta fuita al gasoducte Nord Stream que podria quedar inservible. Suècia, Dinamarca, Alemanya i la Unió Europea ho atribueix a un sabotatge i Rússia qualifica l'atac als gasoductes de terrorisme internacional. I a l'apartat cultural, mor el raper Coolio, autor de Gangsta Paradise, als 59 anys. El tema central de la pel·lícula Ments Perilloses el va fer el famós a nivell internacional i va fer que guanyés un Grammy.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Les tempestes, la tarda i el vespre, se'n van formar tres tongades. Van deixar molta pluja a Figueres, 31 litres per metre quadrat, al Banyà, 27 litres per metre quadrat, 25 a Camprodon, també a Sales de Llierca, a la Garrotxa, o, per exemple, 19 a Verges, al voltant de 13 a 14 litres a les Olives, o 10 a Banyoles. Tempestes intenses amb pedregades, per exemple, a Terrades. Bé, a Olot només va caure mig litre, però avui tornarem a repetir, aquest dijous, l'oportunitat de més xàfecs, més tempestes, podran ser fortes en pedra i calamar-se. De fet, arriba un front aquest migdia. Per tant, se n'hi ha tapant, ja al matí migdia algun xàfec, alguna tempesta, baixarà la temperatura i podrà nevar cap als 2.200 metres al migdia, per baixar cap als 1.800 al vespre. Les tempestes al llarg de la tarda i del vespre fins a la nit podrien ser intenses, especialment cap a l'Empordà, la Costa Brava, però no ho descartem a la zona prelitoral, també Osona i la Garrotxa, i no tant al Pirineu, on refrescarà ràpidament i potser les tempestes no tindran tanta energia. Però a prop del mar, litoral i prelitoral, alguna tempesta pot deixar novament més de 30 a 50 litres per metre quadrat en pedregada. Notarem aquesta baixada de temperatures, per tant, màximes al voltant de 20-22 graus, la majoria. Hi haurà llocs de l'interior que fins i tot no passin de 20 graus en tot el dia, o a les valls del Pirineu que no passin dels 15-16 aproximadament. De fet, la temperatura tot el dia estarà a 0 graus, al voltant de 0 graus, cap a 2.400 metres. El Pirineu, un ambient pràcticament d'hivern als cims. Bé, divendres encara pot quedar algun xàfec, però la tendència és que entre la tramuntana forta, molt forta, ja es notarà aquesta nit, i per tant els núvols aniran marxant, i el cap de setmana, en principi, sense precipitacions, però també notarem que entra la tramuntana i cada dia puja una mica la temperatura. De fet, cap dissabte a la nit pot passar una línia de tempestes pel nord de les comarques de Girona.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Entrem en matèria d'aquest dijous que gairebé ja tanca el mes de setembre. La Generalitat invertirà 1,2 milions d'euros en la millora de l'eficiència energètica a diferents centres educatius de la Garrotxa. Els treballs han d'estar acabats abans del 31 de gener del 2023. L'aportació econòmica prové dels fons europeus REACT, que les comarques gironines deixaran una aportació total de 22 milions d'euros. Anil Puigvert. Els fons europeus REACT estan pensats per reactivar l'economia després de la pandèmia i es destinen a la millora de centres educatius i centres d'atenció primària. El conseller d'Economia, Jaume Giró, ha anunciat aquest dijous a la seva visita a la Garrotxa que la comarca disposarà d'una aportació de 1,2 milions d'euros que es destinaran a l'IES Garrotxa i a l'Institut d'Escola Agrària d'Olot, a l'Escola de Sant Cristòfor de les Planes d'Hostoles i a la Verntallat de la Vall d'en Bas. En tots els casos s'arreglaran cobertes, façanes, calefacció, il·luminació i tancaments, entre d'altres. El conseller Giró ha destacat la importància econòmica, però també la vessant social dels fons REACT.
Els fons europeus REACT són fons europeus per ajudar a reaccionar l'economia després de la pandèmia i donar mesures a nivell social i econòmic, i que a la comarca de la Garrotxa aquests fons europeus gestionats per la Conselleria d'Economia destinarem 1,2 milions d'euros a la comarca de la Garrotxa i un total de 21,8, gairebé 22 milions a les comarques de la Vegueria de Girona.
L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha detallat les inversions previstes a l'Institut d'Escola Agreda i a l'IES Garrotxa.
I fetes abans del 31 de gener d'aquest any que entrem, per tant, en els propers mesos, un en concret en l'Institut de la Garrotxa, doncs una inversió de 568.000 euros, que és una inversió important en temes d'eficiència energètica, de tancaments, i també una inversió important a l'Institut Escola Agreda, també en temes d'eficiència energètica i tancaments.
Són declaracions fetes a la Vall de Bianya, on precisament, parlant d'educació, aquesta setmana hi ha hagut una reunió entre l'Ajuntament i un grup de pares que reclamen la reobertura de l'escola. L'alcalde Santi Reixac ha explicat que ha estat una presa de contacte i que estudiaran quina és la millor ubicació pel centre.
I bueno, es van posar sobre la taula doncs, diferents opcions, però no n'hi ha cap de tancada. No? Vull dir, el que hem de fer en aquests moments, nosaltres seguim treballant per tenir el terreny d'equipaments que tindrem ben bé, doncs, suposo que a final d'any ja ho tindrem a punt, i llavors és el departament que ha de prendre doncs, la decisió si fa l'escola o no fa l'escola. També es va mirar a veure si a nivell de municipi hi ha algun local o alguna cosa que es pogués fer. Estem treballant amb això, eh? Però es va quedar d'aquesta manera.
Fins ara, l'Ajuntament té reservats per a l'escola uns terrenys situats a Hostal Nou. Els pares de la Vall de Bianya, que volen la reobertura del centre, consideren que és molt necessària a causa de l'augment de la natalitat al municipi i per la cohesió social que generaria. Actualment, els alumnes de Bianya estudien a Olot, Sant Joan les Fonts, Castellfollit i fins i tot a Sant Jaume de Llierca.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Els veïns del barri de Sant Miquel d'Olot ja poden fer les seves analítiques al centre d'atenció primària de la zona. A partir d'aquesta setmana ja hi ha 2 dies habilitats perquè els usuaris que ho necessitin passin a fer-se les analítiques al seu propi barri. La mesura ajudarà a descongestionar les grans aglomeracions del centre d'atenció primària del Passeig de Barcelona. Aquests primers dies servirà com a prova pilot i calculen poder fer una 20ena d'analítiques diàries.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
La saturació que pateix el CAP d'Olot es fa molt evident quan es tracta de fer-se una analítica, sobretot a primera hora del matí, que és quan es donen les cites per fer aquest tipus de proves i s'hi provoquen llargues cues. Per tal de suavitzar la situació, els veïns de Sant Miquel ja poden fer-se-les al seu propi barri, on hi ha un CAP en funcionament. Si es saturés, no descarten posar-hi més personal. Tot plegat són mesures que demostren la necessitat urgent de descongestionar els diferents serveis. La junta del CAP d'Olot i Besalú és Georgina Projà.
A partir de dilluns, el dilluns i el dijous, farem les analítiques de la zona de Sant Miquel al CAP de Sant Miquel. Són 2 dies a la setmana, els dilluns i els dijous, aproximadament farem unes 20 analítiques inicialment, tot i que si surt algun analític urgent la farem igualment aquí al CAP Garrotxa.
Les infermeres del CAP de Sant Miquel assumiran les analítiques del seu centre de referència i, per tant, la nova mesura evita un moviment constant de personal. Des de fa 15 dies ja s'estan programant les analítiques dels usuaris del barri al CAP de la seva zona.
De moment hem dit 2 dies, els dimarts i els dijous, i en farem això unes 20 cada dia. Si després és necessari augmentar 25, augmentarem a 25, i si és necessari augmentar 3 dies, s'augmentarà 3 dies, no hi ha problema. Però és en funció de com veiem com va.
A partir d'aquesta setmana, els veïns i les veïnes del barri de Sant Miquel no cal que ja s'esplacin constantment per fer-se analítiques, descongestionant el principal centre d'atenció primària d'Olot.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot,
la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Energy Tools fa una aposta decidida i s'expandeix a l'estat espanyol. La companyia garrotxina ha aprofitat la falta de competitivitat de les empreses distribuïdores de gas i electricitat per fer-se un forat en el camp de les energies alternatives. Energy Tools, especialitzada en l'assessorament energètic, assegura que el seu mètode garanteix la generació d'estalvi. Prova d'això és la inversió que ha fet Energy Tools en la seva nova oficina a la Moixina.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
Amb el preu desorbitat de l'energia, les empreses han vist la consultoria elèctrica Energy Tools una bona eina per augmentar l'estalvi. Asseguren que les previsions per aquest començament de tardor són bones i esperen que el nombre de clients augmenti. Actualment, la consultoria energètica gestiona més de 500 clients, la majoria de caràcter industrial, repartits per tot l'estat espanyol, i s'ha especialitzat oferint un software propi. El CEO de Energy Tools és Jordi Rabat.
La competitivitat de les empreses és bàsica. Des del punt de vista en què estem parlant de que l'electricitat s'ha multiplicat per 5 i el gas per 10, doncs tenen un problema de competitivitat molt gran. No només de competitivitat respecte a les seves competidores directes, sinó també perquè és una conjuntura global on el cost de les matèries primes també s'han duplicat, triplicat.
Les solucions per no pagar tant per l'energia o el gas són diverses. Jordi Rabat explica que quan es parla de gestionar-la ho separen de dues maneres.
Hi ha una part que és l'eficiència econòmica, que és el contractar el més econòmic possible i amb el producte financer que més s'adapti a les seves necessitats, i per altra banda la part d'eficiència energètica, que no és més que reduir el consum. A dia d'avui, parlar d'un autoconsum o parlar de sistemes de gestió és la base per cada dia, si més no, poder reduir el cost de la factura energètica.
Rabat afegeix que la poca capacitat de seducció de les empreses distribuïdores de gas i electricitat els ha permès despuntar en un mercat molt competitiu.
Sí, nosaltres, la veritat que malauradament som una empresa que, com que bàsicament la nostra essència és generar estalvi, en èpoques on realment la competitivitat de les empreses baixa molt, el que busquen és optimitzar els seus serveis. I la veritat que per nosaltres és una oportunitat que tenim.
La crisi energètica ha donat peu a que empreses com Energy Tools hagin fet una gran aposta i hagin vist una bona finestra de negoci per a ells donant bones solucions als seus clients. En el cas de l'empresa garrotxina, ha estrenat des de fa poques setmanes la seva nova seu situada a l'entorn de la Moixina i que ha tingut un cost d'1,5 milions d'euros. Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. Teis ha invertit 2,2 milions d'euros per posar en funcionament 100 nous autocars interurbans híbrids en els diferents serveis que presta les comarques gironines i Osona. Amb aquestes noves incorporacions, actualment disposa de 9 autocars interurbans híbrids i 6 autobusos urbans híbrids endollables. La companyia també està electrificant dues de les seves cotxeres i de cara al 2023 incorporarà 5 vehicles 100% elèctrics més per als serveis urbans i de transport a demanda. Segons informen en un comunicat, amb aquesta aposta, la companyia banyolina es manté capdavantera a Catalunya en l'electrificació de flota interurbana, de transport públic i discrecional. El trànsit de vehicles privats a Girona s'ha reduït més d'un 20% des del 2019, just abans de la pandèmia. Entre aquell gener i desembre es va registrar una mitjana de trànsit d'uns 6.600 cotxes al dia, una xifra que constata amb els 5.100 que s'han comptabilitzat durant aquest 2022. Des de l'Ajuntament expliquen que aquest descens està motivat en gran part del teletreball, que ha vingut per quedar-se. En paral·lel, el transport públic ha recuperat viatgers i ja frega les xifres prepandèmia. Amb l'objectiu de potenciar-lo, l'Ajuntament de Girona ha començat una campanya per promoure les 12 línies de bus urbà que hi ha a la ciutat, que connecten els diferents barris i els municipis de l'àrea urbana. I en 30 anys d'història, el grup de defensa del Ter ha rebut 220 avisos de possibles delictes ambientals a Osona i al Lluçanès. D'aquests, només 2 casos han tirat endavant. Diuen que la majoria de les denúncies queden en res. Escoltem la presidenta de l'entitat, Mari Ginesta.
Creiem que hi ha aquí una falta de voluntat política, també. No és només la manca en la velocitat de denúncia, sinó que que a vegades ens hem trobat de que ens arriben els agents i ens diuen no, si jo aquesta aigua l'estic veient que raja neta. O aquesta persona té un equip d'anàlisi als ulls, cosa que és bastant improbable, o és que no tenen ganes d'investigar el que està passant, no?
Un altre dels factors que juguen en contra són les multes irrisòries que han de fer front els infractors per delictes que s'hi tenen recorregut. Des de l'entitat afirmen que els ciutadans avisar dels incidents amb rapidesa per evitar mals majors. I en successos, els Mossos han registrat aquest dimecres el domicili del detingut per la mort violenta de la seva parella a Campdevànol. Els agents han entrat a l'habitatge aquest dimecres al matí acompanyats de l'home de 37 anys i n'han sortit al migdia. Un grup de persones l'ha escridassat i insultat a la sortida. Els Mossos han fet una inspecció ocular amb la presència de l'arrestat amb l'objectiu de buscar noves proves. La intenció és ampliar l'escena del crim per buscar nous indicis rellevants que puguin incriminar-lo. L'home va ser detingut el 21 de setembre per haver, presumptament, assassinat i maltractat la seva parella, una jove de 21 anys. L'autòpsia va concloure que la jove va patir una mort lenta i dolorosa. I abans dels esports, parlem de cultura i educació perquè la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot inaugura un servei per facilitar la conciliació laboral i familiar. Estarà adreçat a famílies que en moments puntuals tinguin dificultats en aquest sentit. S'hi podran portar infants de 3 a 10 anys i dos professionals qualificats es faran càrrec d'un grup màxim de 8 criatures. Aquest proper dilluns s'inaugura el servei. No és fàcil conciliar la vida laboral i professional. En moltes ocasions, pares i mares han de fer encàrrecs o gestions que requereixen haver de deixar el fill o filla amb algú per tal de poder-ho fer amb tranquil·litat. Però què passa en aquells casos en què no hi ha aquest algú? Per donar solució a aquesta situació, la Biblioteca Marià Vayreda ha creat l'espai anomenat El Cau de la Guilla, un servei basat en la lectura de llibres i la realització de manualitats adreçades a nens i nenes de 3 a 10 anys. No es tracta d'una extraescolar convencional com les que presenta la biblioteca durant l'any, sinó que vol ser un servei pensat per ser útil en dies puntuals en què les famílies hagin de fer gestions i necessitin deixar els nens en un lloc on puguin passar una bona estona amb la lectura com a protagonista. La responsable de la sala infantil, Tània Puigverd, explica per què han decidit crear aquest nou servei.
El Cau de la Guilla està pensat, és un servei per ajudar les famílies a la conciliació familiar, destinat a famílies amb fills de 3 a 10 anys, sobretot aquelles que poden tenir més dificultats per conciliar, com són famílies nombroses, famílies monoparentals, o famílies que no tenen una xarxa familiar perquè els doni un cop de mà fins a càrrec dels infants en moments puntuals. I serà això, serà un espai d'atenció als infants de 3 a 10 anys, moments puntuals, de dies esporàdics, no és un extraescolar, els infants no s'apunten en dies fixes ni de manera regular.
El Cau de la Guilla estarà en funcionament a la Biblioteca Marià Vayreda des de dilluns a divendres. Comptarà amb dues persones especialitzades en l'àmbit infantil que tindran un grup màxim de 8 infants.
Aquí moltes vegades ho fem tot lligat amb la lectura i està comprovat i nosaltres ho veiem que quan fem quan els nens tenen una experiència narrativa amb la narració, la lectura d'un conte i després a més hi afegim una activitat relacionada que ells surtin amb un treball manual, doncs l'experiència lectora és molt més rica, no? És com nosaltres potser quan anem a... No és el mateix llegir un llibre que llavors llegir un llibre i anar a fer una activitat o una trobada amb l'autor, un club de lectura, una ruta literària, doncs ells ho faran això en forma de treballs manuals.
El Cau de la Guilla entrarà en funcionament el proper dilluns i les famílies interessades es podran inscriure a través d'Olot Cultura.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
Cita amb la història. Aquest diumenge el Bosc de Tosca debuta a Primera Catalana per primera vegada a la seva història.
L'esport a Ràdio Olot.
Després d'aconseguir l'ascens a la Primera Catalana, els homes de Jan Miquel Salavedra i Jordi Boix debutaran al camp d'alcaldes de Montbui, un recent ascendit com els grocs, aquest diumenge a les 12 del migdia. El partit es podrà seguir dins la transmissió de Ràdio Olot del partit entre la Penya Deportiva i la Unió Esportiva Olot.
Caldes de Montbui és la primera parada del Bosc de Tosca en el seu debut històric a Primera Catalana. Els homes de Jean-Miquel Salavedra han jugat 6 partits de pretemporada, amb només una victòria contra el seu filial, contra el Sant Privat d'en Bas, per 5-0. Va empatar el camp del Vic Riu Primer 1-1 i ha perdut els 4 partits restants per 1-3 contra el Juvenil A del Girona, 1-5 contra el Tona, 5-0 a la Vinya contra el Girona B i 1-0 al camp del Figueres, tot i que es va haver de suspendre el partit al minut 50 per pluja i fort vent. Serà la primera vegada que els grocs jugaran aquesta categoria plena d'equips amb una història més que remarcable com el Banyoles, Figueres, Palamós, Manlleu, Vic i Lloret, entre d'altres. L'entrenador del Bosc de Tosca és Jean-Miquel Salavedra.
El que sí que veig són equips de molta solera, d'equips que han estat a tercera divisió molts i molts anys i que serà una lliga molt dura, no? Si serà partida o serà molt junta, la competició et decidirà, no? El dia a dia, el setmana a setmana, t'anirà posant una mica a to. És molt difícil predir el futur.
El debut a Primera Catalana del Bosc de Tosca no podrà comptar amb Gepi i Yuri Santos, dues de les llegendes del club, ja que els dos han penjat les botes. No obstant, el Bosc de Tosca no s'ha mogut gaire durant l'estiu, ja que després d'aquestes dues baixes només ha incorporat dos jugadors. Un d'ells és Arnau Romero, un extrem provinent de la Mer, i Joel Ferrés, que ve del Sant Jaume de Llierca i que va debutar amb el primer equip de la Unió Esportiva Olot. Els dos ja estaran disponibles pel partit d'aquest diumenge al Camp del Caldes, un equip que també va aconseguir l'ascens a la Primera Catalana.
Plantegem com cada partit, no? Intentar-lo contrarrestar en el tema ofensiu seu i atacar-los amb les seves debilitats. Els vaig anar a veure al camp de l'Eti Llefià i bé, és un equip molt intens, és un equip que batalla durant els 90 minuts, l'estratègia és una mica potent, però bé, nosaltres tenim les nostres armes i intentarem per tots els mitjans doncs, anar a treure els 3 punts, no? I anar per totes com no és d'una altra manera, com sempre us he dit aquí a Ràdio Olot i a la tàctica, doncs que un partit a partit i guanyar-los a tots des del primer minut fins que xiuli l'àrbitre al final de la contra.
El Bosc de Tosca farà la seva estrena oficial a la competició aquest diumenge al camp del Caldes de Montbui, a les 12 del migdia. El partit d'aquest diumenge es podrà seguir per connexions dins la transmissió del Formentera Olot a Ràdio Olot.
I seguim amb més temes a la pàgina esportiva perquè la Unió Esportiva Olot tanca els actes del centenari aquest dissabte i ho farà als pisos de Can Casadellà, a Olot, on estava situat el camp de l'estació, el primer terreny de joc on va jugar el conjunt olotí. Es col·locarà una placa commemorativa al lloc del primer camp de la història de l'entitat.
Commemorar un centenar d'anys tornant al principi de tot. Aquesta és la línia que segueix la Unió Esportiva Olot en l'últim acte de celebració del centenari. Aquest acte tindrà lloc als pisos de Can Casadellà, justament on hi havia el camp de l'estació i on els olotins havien jugat uns anys de blanc en un camp que actualment ja no existeix. Un dels membres de la comissió del centenari, Pep Solés, explica que no és casualitat que l'últim acte tingui lloc a l'1 d'octubre.
Molt content que sigui l'1 d'octubre, tot i que aquest camp no es havia d'inaugurar l'1 d'octubre, es havia d'inaugurar el setembre de 1921, aquí a Olot ho fem tot per les festes d'altura. Com que el camp l'estava construint la Junta de l'Olot, socis, i amb la col·laboració de l'Ajuntament no va poder ser possible fer-ho per les festes d'altura i finalment es va fer el dia 1 d'octubre, que també és una data espectacular per tot el que els catalans pensem de l'1 d'octubre. O sigui, tot això fins aquí, molt bé.
La Unió Esportiva Olot ha jugat en 3 estadis diferents des de la seva fundació. Al camp de l'estació, un any al camp del Casal Marià i a partir del 1955 va començar a jugar a l'estadi municipal, on s'hi manté actualment. L'acte d'aquest dissabte, organitzat per l'Ajuntament d'Olot i impulsat i coordinat per la Comissió del Centenari, tindrà diverses accions. Per un costat hi haurà uns parlaments de les autoritats i també s'ha invitat uns 5 o 6 exjugadors olotins que havien jugat al camp de l'estació abans de l'any 1955. Per altra banda, es tancarà la cloenda amb la col·locació d'una placa commemorativa per celebrar una de les efemèrides més importants del club olotí. Solés explica què significa aquest camp per la gent que hi ha jugat.
I bueno, era un camp mític, era un camp que tota la mainada doncs, de Xiulot, que vivien a Pequín o que vivien per allà a l'estació, que llavors estava poc poblat aquest tros, la gent doncs, hi anava a jugar, eren els primers passos de tota la gent.
El camp de l'estació va començar un projecte que aquest 2022 ha fet 100 anys. Aquell 1 d'octubre de 1922, aleshores, l'Olot Futbol Club va jugar contra el Vilafant, iniciant un camí que ha portat moments de tots colors. Yeah.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dijous 29 de setembre de 2022. Us deixem ara amb el programa en profunditat avui, parlant de l'entorn i de temes mediambientals. Gràcies per la seva confiança, seguint connectats amb l'actualitat a través de radioolot.cat.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.